Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs hem anat corrent de dia aquest espai mensual que tenim amb la gent de Sobrense de l'Automòbil perquè, bé, per diversos problemes nostres i d'ells. Això a vegades és bo, a vegades no ho és tant, però en qualsevol cas hi hem trobat el forat. Paco Gorjón, bon dia.
Bon dia.
Avui que doncs ens ha deixat aquí sobre de la taula unes modificacions legislatives. Avui parlarem de lleis. Parlem lleugerament de lleis, més que res, parlem de reglaments més que de lleis, però ja saben que allò que sempre s'ha dit, tu fes-me les lleis que jo et faré els reglaments. Per tant, aquí el que importa és el que diu el reglament. Un reglament de la postvenda.
Sí, bueno, s'acaba de tornar a signar el nou decret de la postvenda d'automòbils, el qual l'antic decret era del 2002, i estava una mica, bueno, estava ben redactat, però quedava una mica confús, no? O sigui, tot i el que deia que els tallers petits, qualificats i posant material, el material que aconsellava el fabricant, doncs que podíem manipular vehicles en garantia. Però tot això estava redactat de tal manera que ni deia que sí ni deia que no, o sigui, realment era que sí, però bueno, o sigui, van utilitzar la literatura per defensar una mica els concessionaris grans. Però clar, hem estat convisquent amb aquest decret durant uns anys, ha funcionat, realment ha funcionat, ha beneficiat molt a l'usuari del vehicle, el qual ha pogut triar el taller on reparar el seu vehicle en el període de garantia sense perdre-la, però veient que això ha funcionat i defensant el dret a la lliure competència per tindre tots el mateix dret a l'hora de poder defensar els nostres negocis, s'ha tornat a signar a data de, em sembla, no la tinc ara exactament aquí, és, bueno,
aquest any
sortirà, sí, s'acaba de firmar fa un mes, de data 2010, i que s'allargarà fins al 2023. O sigui, vol dir que tenim uns anys per poder treballar tranquil·lament recolzats per la llei. O sigui,
d'acord, m'aturo un segon, Paco. Què és un reglament de la postvenda? Perquè els oients se'ns facin càrrec, és a dir, què diu aquest reglament, quina implicació té aquest reglament?
Bueno, realment, si agafem aquest decret o reglament, si ens el llegim sencer, quan acabem de llegir-ho, ja no ens recordem del que hem començat a llegir,
perquè no haurem entès res, d'acord.
És tan tècnic, tan teòric i tan... Bueno, realment, això el que fa és ordenar com s'ha de distribuir els vehicles. O sigui, antigament, una marca només podia vendre una marca de vehicles. O sigui, tu tenies una instal·lació i venies la marca que fos i estaves obligat a donar el servei postvenda. Però al néixer la multimarca, ja hi ha grans superfícies que venen molts tipus de cotxes, diferents marques.
Això és quan es va obrir, no fa tan poc tants anys, a la possibilitat que hi haguessin concessionaris que compartissin diferents marques.
Sí, sí, ve d'aquí. O sigui, bueno, aquests concessionaris van poder fer això en el moment que la llei els hi va permetre. Fins ara no era compatible. O sigui, tu com a propietari podies tindre dos locals separats i tindre... que podies tindre les marques que volguessis, però separat. Actualment no, actualment dins de les mateixes instal·lacions t'ho permet tindre les marques que vulguis, sí. I donant, sempre quan compleixis amb les normatives que et demana indústria i a part, però la més important són les directrius de cada marca.
D'acord.
que estan defensades, o sigui, dintre d'aquest decret està defensat.
Per tant, això a la pràctica té un resultat final, que és que una persona, un propietari d'un vehicle, pot triar lliurement a quin taller vol portar el seu vehicle.
De fet, va enfocat de cara aquí, o sigui, perquè de l'altra manera tu estaves obligat a portar el vehicle on ells deien,
dintre del període de garantia.
Però clar, amb aquest decret tot l'altre queda amb no res. O sigui, I ho diu molt clar, o sigui, tota intervenció que hagi de pagar el client pot triar el taller en el qual vol reparar.
Val.
Posant un exemple, si dintre del període de garantia s'han de canviar pneumàtics, tu pots canviar-los on vulguis. Si has de canviar amortidors, pots canviar on vulguis. Si has de canviar frens, si has tubs d'escapament, si has de fer revisions, tot el que hagis de fer. Ara, s'ha de puntualitzar. Quan sigui una intervenció en garantia, posem, s'ha trencat un elevalunes, s'ha trencat l'embrague, trencat, no gastat. Si és gastat, és peça de desgast, no entra en garantia. Tot el que sigui defecte de fabricació s'haurà de fer càrrec al concessionari i darrere del concessionari està el fabricant. Uh-huh. Quin problema hi ha aquí? Que la gent, fins ara, cada vegada menys, perquè s'estan donant compte i estan llegint, i de fet això s'està escampant com bueno, moltíssim, perquè clar, interessa tant als venedors de recanvi lliure, tots els comercials grans, els interessa que tot això arribi al consumidor final, perquè si no arriba al consumidor final, uh-huh, no sortiran beneficiats ni els que venen ni els usuaris. Llavors, això el que reforça és que quan tu tries el taller en el que vols reparar el vehicle, sempre i quan et posin el material que diu la marca, això no perd mai la garantia. Uh-huh. I a lo que anava, que és que m'he liat una mica,
no pateixis,
a lo que anava és que la gent tenia por de que si feia la revisió fora del concessionari, quan tingués un problema i hagués d'anar al concessionari a reclamar una garantia, li dirien que no. És que això està totalment prohibit. O sigui, tu no pots negar-te a fer una reparació en garantia. Estan obligats a fer-la. Mm. Que te la facin en un dia, o dos, o tres, això ja és un altre tema, ja d'agenda i de prioritat dels seus clients. Però que t'han d'atendre la garantia i no poden barrejar una revisió amb un defecte de fabricació, això està totalment... De fet, per internet, que abans de vindre estem mirant, està la OCU, uh-huh, que publica tota una sèrie d'articles sobre això, ho posa ben clar, o sigui, que t'han d'atendre tranquil·lament sense posar-te cap pega.
D'acord. Ara esmentaves un concepte, els venedors de recanvi lliure. Què són els venedors de recanvi lliure?
Bueno, tota la vida han existit, uh-huh, han passat uns anys bastant dolents pel tema aquest de que s'ha venut molt cotxe nou. El cotxe nou es reparava al concessionari i, clar, ells...
I llavors, el recanvi que et posen al concessionari no és recanvi lliure, podríem...
Bueno, és recanvi de marca.
De la marca.
De la marca. Uh-huh. Però, és que és com sempre. O sigui, les coses te les fan veure del color que es volen. Fabricants, a nivell mundial, cada vegada n'hi ha menys, perquè s'estan ajuntant tots. O sigui, uh-huh, si abans hi havia 100 fabricants de filtres d'oli, ara poden quedar 10. Uh-huh. D'aquests 10, igual per la Opel o per la Citroën, treballen 3. Quins poden ser? Pues pot ser MAN, pot ser... Són primeres marques. Uh-huh. Doncs aquestes primeres marques fabriquen pel fabricant de vehicle i el fabricant de vehicle li diu no posis el teu nom, poses el meu nom.
D'acord.
Opel, 33, el que sigui. Seat, 33... Llavors, què passa? Aquest filtre, quan tu el tens a la mà... És que aquest filtre l'ha fabricat tal marca. No. Aquest filtre l'ha fabricat un fabricant de filtres d'oli, en el qual li ha posat el nom que el fabricant de vehicles ha volgut. Uh-huh. Però amb aquesta
llei... El mateix filtre, sense el mateix sell, sense el sello de la Opel, uh-huh, o de la Seat, tot aquí sigui...
Pot tindre un altre preu.
Pot tindre un altre preu, però és exactament el mateix filtre.
Si ha sortit de la cadena, igual.
Això és com allò de les marques blanques del súper.
És igual, és exactament igual. I quin problema hi ha aquí? Generalment, els fabricants, els grans fabricants, per encarregar comandes grosses, doncs els demanen alguna cosa a canvi. Sempre, o sigui, el fabricant de filtres, per treballar amb un primer equip, això li dona prestigi, però també això té un cost per ell. Llavors, treballar per recanvi lliure... està fabricant, o sigui, s'elimina un intermediari. Uh-huh. O sigui, perquè va directament ja a comercialitzar-se. I és exactament el mateix filtre. I la llei el que obliga ara és a que etiquetin amb les dues marques. Marca de fabricant i marca del fabricant de vehicle. Llavors, d'aquesta manera no hi ha confusió. O sigui, tu veus exactament el material que s'ha posat.
És a dir, a partir d'ara, un recanvi lliure portarà dues etiquetes.
No. Ah. El lliure portarà
l'etiqueta
del fabricant.
Del fabricant i prou.
Per exemple, si és Man, posarà Man.
Man. I en canvi, el recanvi de la marca portarà dues etiquetes.
Sí.
El del fabricant i el de la marca.
Aquí.
D'acord.
Que et pots trobar moltes vegades que quan el lliure vindrà amb la doble, perquè igual han produït molts i han sortit, però de fet això sí que està prohibit. Tu no pots posar el nom d'un altre, m'entens el que vull dir, no? Si tu vens com a recanvi lliure, l'etiqueta ha de ser lliure només.
No pots posar
el nom d'un altre. O sigui, aquí sí que entraríem en conflicte, però al contrari sí, perquè té dos venedors, o sigui, el que surt del concessionari té dos venedors, el fabricant i la marca.
Entenem que en tot això que ens està explicant ara en Paco, tenim, clar, sobre un món completament diferent tant pels tallers dels concessionaris com pels tallers de reparacions normals.
Bueno, és això...
És un mercat que fins ara estava acotat, que són els dels cotxes en garantia. La garantia d'un cotxe que és de 2 anys?
Depèn del que doni el fabricant. Actualment són 2 anys, però poden ser 3, poden ser 5. Igual sortia una oferta i deien 10.
La garantia legal. La garantia legal són 2 anys.
Són 2 anys.
D'acord. Aleshores, hi ha tota una sèrie de cotxes que, doncs, per unes necessitats legislatives antigues, que tot i que, pel que ens comentaves, havien canviat però no havia quedat del tot clar, continuaven anant als tallers dels concessionaris.
El 98% continuava anant per por. O sigui, la gent, el client t'ho deia. No, és que em fa por, i li ensenyaves, i li baixaves d'internet, i li ensenyaves... Sí, però per si un cas... Clar, jo ho entenia, i continuo entenent i respectant, que cadascú és lliure d'anar on vulgui, i no per això deixaràs d'atendre'l el dia que torni, perquè tard o d'hora tornarà. A la que faci números i compari la qualitat i el servei, estic convençut de que tornarà. O sigui, de fet, és una roda que acaben tots tornant. O sigui,
Aleshores, coses que es pot preguntar a la gent des de casa. Fins a quin punt un taller lliure té la suficient, i m'entendrà la pregunta, en Paco, la suficient qualificació i equipament tècnic per atendre totes les marques? Perquè, clar, un concessionari que té una marca, diguem, té tot el material necessari per la seva marca. Però, clar, cada fabricant, entenem, té un... Fora de determinades reparacions que són comunes, però tindrà coses molt particulars de cadascuna de les marques. Fins a quin punt un taller que no sigui directament vinculat a una marca pot assumir tot aquest volum de reparacions en garantia?
Bueno, primer punt.
A veure.
Tota la pregunta ha estat correcta, però al final...
Sí?
Al final és quan m'has donat la raó amb mi. O sigui,
a veure.
És cert que no tots els tallers estan qualificats per poder manipular vehicles molt nous, amb garantia i amb sistemes sofisticats. D'entrada, la llei el que marca és que tot això estigui fet per un taller qualificat, preparat, ben informat i amb documentació tècnica al dia. Clar, si comencem a fer criba, cauen molts. Perquè a l'hora de fer les inversions, quan tocava, no es van fer, a l'hora de fer formació no es va fer, a l'hora de comprar maquinària no es va comprar, i a l'hora de pujar el tren a l'estació que tocava es van esperar i es va escapar el tren. Llavors, aquí ja hem acotat i hem tret, bueno, no tret, cadascú ha baixat de quan li ha interessat. Després, la liberalització de la informació tècnica també ve defensada pel decret. O sigui, nosaltres com a taller lliure tenim dret a accedir a la informació tècnica de qualsevol vehicle. Previ pagament, però la pots rebre, perquè el concessionari la paga igual. I el concessionari no li regalen la informació. El concessionari té uns pagos mensuals de manteniment d'informació, de cursos i de dades tècniques. Llavors, on tenen una mica de força les marques? és que sí, que realment et faciliten la informació, però no te la faciliten a temps. Què vol dir? Si necessites un esquema elèctric o necessites alguna cosa, diuen que sí, que no et preocupis, que facis un ingrés, que paguis i que ja t'arribarà. Generalment, quan necessites la informació tècnica és ja, perquè el cotxe ha d'estar ja. Llavors, bueno, t'has d'espavilar, hi ha moltes formes de trobar informació tècnica, avui en dia és d'internet, hi ha companys, nosaltres treballem molt... Sempre, bueno, sempre he intentat fer grup d'amics. O sigui, jo porto fent formació tècnica des de l'any 89. Des de l'any 89, pues, imagina't la quantitat d'amics que puc tindre donant voltes per tot Catalunya i podríem dir Espanya, perquè sempre que anem a un curs, sóc jo que, o sigui, sempre faig jo el mateix, el dia que s'acaba el curs, agafes un full, poses el nom de tots, l'adreça electrònica, la marca que treballa, els cotxes al qual està més especialitzat, això es fotocòpia i cadascú agafa una còpia. Clar, jo quan tinc un problema, un cotxe que jo no he tocat o se m'escapa una mica de les mans, pues, el que es diu, el que diuen els tècnics, work team, no? O sigui, equips de treball, bueno, truco a fulanito, escolta, mira, que tinc aquest problema, em va passar l'altre dia, mira, ves a tal puesto, toca això, fes això, i problema solucionat. O sigui, això igual podries estar un mes buscant una avaria. Però, clar, això que repercuteix? Que el dia que aquest noi necessiti la meva ajuda, l'ha de tindre. Llavors, estem... Hi ha un cercle bastant gran d'ajudes.
Tota manera, per tant, quan quan una persona ha de portar un cotxe a fer una reparació o a que li mirin un cotxe que està en garantia, què ha de fer? Ha d'anar a un taller.
Sí, però a veure, és que hem de separar reparació i manteniment. Quan tu hagis de fer una reparació en garantia amb el període de garantia, has d'anar a concessionari.
D'acord. Ho estàvem entenent malament.
Sí, no hi ha... O sigui, el que defensa el decret i estem defensant els tallers és manteniment. Reparació, no. Reparació, l'únic que pot tocar aquell cotxe amb garantia és el representant del fabricant, que és el concessionari.
Deixem-ho
clar. Ha de quedar molt clar.
D'acord. Doncs, per tant...
Manteniments, canvi d'oli, qualsevol accident, rodes, pastilles de fre... Tot el que sigui un manteniment, o sigui, el que has de pagar tu. Perquè si no has de pagar és perquè cobreix la garantia.
D'acord.
Perquè de regalar ningú regala res, i menys ells. O sigui, ha quedat molt clar, perquè és que si confonem coses, a nosaltres ens passa a vegades. Escolta, mira, que el cotxe està en garantia, canvia en tal. No, és que no puc jo. Ja, però és que aquí posa que sí. No, sí, posa manteniment. No, el manteniment és desgast, tot el que té desgast del vehicle.
El manteniment també són aquelles aturades d'un any o 15.000 quilòmetres que tenen molts cotxes, per exemple? Això sí que és...
Sí, quan...
Clar, quan toca...
Segons
el manual...
Segons el manual diu 15.000 quilòmetres, tu has fet 15.000 quilòmetres, pots fer aquell manteniment.
Aleshores, el butlletí que porta cada cotxe, que s'ha d'omplir quan es fa cada operació...
Segellat per un taller qualificat, en el cas nostre som de la xarxa Bosch, si pensa que la xarxa Bosch està reconeguda per moltes companyies de renting asseguradores com a l'alternativa al concessionari. O sigui, en el moment que nosaltres posem el segell, o sigui, Bosch és fabricant de primer equip. O sigui, el 98% de vehicles porten components de la casa Bosch. O sigui que nosaltres estem respatllats per la marca Bosch i pels seus cursos de formació. O sigui, de fet, ho posa clarament en el decret que els butlletins, els llibres de manteniment han d'estar segellats per un taller qualificat. O sigui, no, si el manteniment el fa el teu cunyat a la muntanya, allà, com es feia antigament, en el huerto, el sábado por la tarde...
Malament.
El cunyat no
pot posar el segell.
L'important és que tingui un segell a l'hora de tu anar a reclamar qualsevol cosa.
Aleshores, possibles problemes que poden sorgir. Després, dintre del període de garantia, després de fer un manteniment correcte en un taller qualificat, però no del concessionari, hi ha una avaria.
Vale. Les avaries les tindrem que diferenciar, perquè si tu has fet un manteniment que has canviat l'oli i la setmana que ve et falla l'Evalunes...
evidentment no té res a veure i per tant aquest és del concessionari i punt.
Està claríssim.
D'acord.
Sí. Aquí podria haver una mica d'embolic si tu has fet un manteniment i tens una avaria de motor. No sé, però és que avui en dia...
És complicat, és complicat.
Avui en
sí.
dia és la, el tant percent de possibilitats perquè això succeeixi és pràcticament impossible. Això no vol dir que arribi el taller en passi, però bueno, és molt difícil. S'hauria de demostrar, o sigui, per culpa d'un oli que es faci malbé un motor. Bueno, avui en dia cada marca té la seva especificació d'oli, cada motor necessita un tipus d'especificacions, però per això s'està parlant sempre de tallers qualificats. Un taller qualificat sap en tot moment quin oli porta cada vehicle.
En qualsevol cas, i això sí que ha de quedar clar, sí, del concessionari veuen en el llibre de seguiment del vehicle el segell d'un taller que no és el concessionari, no poden dir res. Simplement...
No, és que amb la llei a la mà. Uh-huh. El que passa que estem en un país que el dret a la pataleta existeix. Uh-huh. Llavors, no els hi senta bé. I és el que parlàvem abans. O sigui, ens trobarem amb problemes de que donaran llargues, culparan a... Clar, per no pagar, per no... Però, clar, fins ara la gent, la por que tenia era aquesta, perquè s'havien trobat. Oh, és que vostè no ha hecho la revisió en tal sitio. Ja el temps liada. Escolta'm, si s'ha posat l'oli que marca, el filtre que marca, tot que marca, i ara no val l'Eva Lunas. A veure, relaciona amb això. Parlo sempre de l'Eva Lunas perquè és una cosa que és el que més ràbia fa.
Sí, no? I que no té res a veure amb el motor.
I que no té res a veure. No hi ha... Ells ara ja ho saben i són conscients. Per això estan fent aquestes campanyes tan agressives per la tele, que regalen tant, que descompten tant, perquè és que estan veient que el seu trosset de pastís cada vegada més petit.
Molta part del negoci del cotxe venia precisament d'aquí? Dels tallers oficials?
Sí, el 90%. Manteniments, clar, evidentment. D'això vivien. Perquè ells actualment tenen molts problemes amb garantia. Els cotxes estan donant molts problemes electrònics, de configuració d'ordinadors i tot això els dona molts mals de cap, que tot això anava compensat amb els manteniments, amb els cops de carrosseria. Tot això, el volum pujava molt i compensaven amb l'altre, però com estan perdent molta incidència de clients directes a fer revisions, manteniments, reparacions de carrosseria, llavors s'estan trobant de que no entra el mateix que entra abans. O sigui, perquè quan tu repares un vehicle en garantia cobres, però no cobres el preu de mà d'obra que tu tens a tarifa. Tu tens pactat amb la marca que treballis uns preus i ells consideren que les garanties és per cobrir gastos i donar servei. O sigui, si tu obres dilluns pel matí i tens 10 cotxes per fer garanties i un per fer revisió, buah, la cosa està molt malament, però molt malament, perquè és que aquell dia no paga ni la llum i està passant.
D'acord.
O sigui, per això van bojos per agafar manteniments.
Per demanar un manteniment es pot demanar un pressupost, òbviament.
Sí, el manteniment aquí no hi ha...
A més, són faves comptades, excepte si en el manteniment es troba algun tipus d'avaria, que també per això es fa...
Per fer una prevenció, però el manteniment aquí sí que no hi ha escapatòria, perquè...
El llibre diu, s'ha de fer això, això, això i això, i si es fa això, 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 és fàcil de quantificar.
Sí, perfecte, o sigui, aquí no hi ha... Aquí, quilòmetres i temps del vehicle, i surt el pressupost en qüestió de 2 minuts, tens clavat, i aquí sí que no hi ha... Però s'ha de tindre en compte de que a l'hora de fer aquest manteniment fora del concessionari, que on et facin aquest manteniment tinguin com a mínim un programa de gestió en el qual sàpiguen el manteniment que li toca a aquest vehicle. Perquè no podem confondre canviar l'oli a fer el manteniment. Perquè canviar l'oli, treus el tap, li poses oli i s'ha acabat. Però tu saps si s'havia de canviar el filtre d'aire, el filtre de polen, el filtre no sé què, engrassar tal, revisar tal... S'ha de fer tot això, perquè si després et surt un problema en garantia que això no s'ha manipulat, ells ho veuran. Sabran que per culpa d'un filtre d'aire ha pogut passar això, o per culpa d'un filtre d'oli obstruït ha passat això. O sigui, s'ha de, això obre moltes portes i moltes vies de negoci, però també pot tancar... O sigui, M'entens el que vull dir, no? O sigui, s'ha de ser professional i fer el que realment marca el cotxe. Perquè un client, quan va al concessionari, calla i fa el que diuen ells. I quan un client va al taller petit, mana ell. No, fes-me això, fes-me l'altre. Clar, s'ha de tindre la capacitat per explicar-li i dir-li, mira, m'estàs demanant una cosa que va en contra teva, eh? Perquè si jo, jo posaré un segell d'un manteniment que he fet, però un manteniment que no he fet no puc posar un segell, perquè el responsable sóc jo. O sigui, si en un manteniment et toca canviar tots els filtres i revisar una sèrie de coses que el seu preu són equits, no intentis fer-ho per menys, perquè si després no tens el segell, aquí tindràs el problema. O sigui, la diferència que tindràs de reparar fora del concessionari o dintre serà la diferència de preu en el material i en la mà d'obra. Evidentment, notaràs la diferència, perquè la mà d'obra dels tallers nostres és molt més baixa, i si nosaltres podem aconseguir el material per la via lliure amb millor de preu, doncs tot això que t'estalvies.
D'acord.
Però s'ha de reinvertir en el vehicle. El que no pots fer és, mira, m'he estalviat 50 euros amb la foto de la butxaca. No, perquè després això tindràs problemes.
És a dir que s'ha d'exigir que el manteniment sigui el que li toca al cotxe del principi al final.
Sí, no, i ha de quedar ben clar, perquè és que si no, després, quan vagin a reclamar un problema, quan li demanen el llibre de seguiment, veuran que s'ha saltat, o igual s'ha saltat alguna revisió, o la revisió no té el segell, o la creu on tocava no hi era.
D'acord.
Les factures també et demanaran, perquè el segell costa poc fer-se un. El que demanaran és, sobretot, adjuntar les factures dintre del llibret, que és el millor, per poder tindre un historial del...
Un altre canvi, en aquest cas de la llei de seguretat vial, que també ens explicava abans de començar en Paco, i és que la nova llei preveu la retirada del vehicle al desguàs si en el termini d'un mes no es comunica el propietari no va retirar el vehicle en el taller.
Bueno, mira, t'explico.
A veure.
Això... L'altre dia, fent articles que fem per internet, sí, i col·laborem amb revistes i tal, ens va sortir, no? Jo no, de veritat que és que això abordaven una mica, anava una mica d'amagatotis, però bueno, això s'ha escampat ja, com ja ha sortit a la bèstia, no? Perquè de fet és això, fa anys que ho necessitàvem els tallers com l'aigua, perquè amb l'actual crisi ens estem trobant molt que hi ha moltes reparacions que igualen el preu del vehicle o a vegades el superen. Què implica això? Que en el moment que te'l porten a reparar necessiten aquell vehicle, però una vegada està reparat el vehicle igual han canviat de parer
o no tenen diners per acabar de pagar.
Llavors, quina és la solució? Bueno, ja passaré, o és que no tinc diners, o és que... I llavors el cotxe et queda al taller i no tens on guardar-lo, si el treus fora malament perquè pot passar alguna cosa i és responsable. Llavors els grans tallers, que realment eren els que tenien el problema, perquè podien tindre 30 o 40 cotxes abandonats, clar, ho van demanar i realment ho han concedit. O sigui, és en el moment que... però sempre i quan estigui tot ben fet i correctament. A la que entra el vehicle en el taller, l'ordre de reparació signada. Conforme, encarregues una reparació. I quan es finalitza la reparació, la factura confeccionada correctament, i en el plaç d'un mes, si el vehicle no s'ha passat a retirar i a abonar la factura, nosaltres hem d'informar a trànsit, a la prefectura de trànsit, i informat que aquell vehicle està en les nostres instal·lacions i que el client no passa a abonar la factura ni a recollir el vehicle. Llavors, ells es posaran en contacte amb el propietari i li donen un període en el qual, si ell no retira el vehicle, el cotxe es donarà de baixa i quedarà desballestat. Crec que és una força bastant bona de cara al taller per poder cobrar una factura. A veure, de fet, és millor no trobar-te. Perquè si una vegada t'has trobat aquí, vol dir que no cobraràs la reparació. Això són temes que, bueno, s'han de tractar abans, intentar...
I normalment no acostumen a ser reparacions econòmiques.
No,
quan es dona un cas així.
Són reparacions, doncs...
Importants, que s'hi ha gastat material, que s'hi han gastat hores...
Clar, i De fet, aquí la llei aquesta també et dona l'oportunitat de poder retirar el material que tu has aportat en aquella reparació. Però bueno, generalment un material que tu has muntat en un vehicle difícilment el podràs tornar al que te l'ha venut.
Aprofitar, sí.
És, bueno, això ja és, bueno, et dona una mica de vidilla perquè puguis, no sé, si tens un altre vehicle amb les mateixes característiques i tal, que cada vegada és més difícil, però bueno, et dona l'opció aquesta, que bueno, no està malament, eh? O sigui, està benvinguda, o sigui, per part dels tallers li hem donat una benvinguda molt, molt bona, perquè ens, com a mínim ens tenen en compte.
Per tant, qualsevol vehicle que tingui, això sí, sempre una ordre signada de reparació i estigui i hagi estat correctament reparat, si en el termini d'un mes no ha estat retirat, el taller podrà avisar a Tràfic perquè Tràfic, en aquest cas, es posi en contacte amb el propietari perquè retiri el vehicle, si no, el desballestaran.
Però el desballestarà Trànsit, eh? O sigui, el taller ja queda desvinculat.
D'acord.
El vehicle va, o sigui, es fa càrrec Trànsit. Per, això ho fan perquè molts cotxes quedaven abandonats al carrer. Ah. El taller, si a un taller li caben 4 cotxes i té 10 abandonats, on són? Més clar, l'aigua, al carrer. Llavors això ho trobo una,
que en principi,
una mesura correcta.
Al carrer els cotxes poden estar?
No.
No.
No, però has de treballar. O sigui, si tu tens unes instal·lacions que t'hi caben 5 cotxes i tens 10 abandonats, de fet, cada vegada això, mira, a Sitges tenim una gran sort perquè pràcticament està erradicat aquest problema. O sigui, és molt poca la incidència. Va haver un temps que, bueno, que es va complicar bastant perquè hi havia tallers petits que tenien molts cotxes al carrer, però ara ja crec que aquest problema està solucionat.
D'acord.
No és el cas nostre d'aquí del poble.
D'acord. Per tant, doncs això, avui hem parlat d'aquestes dues novetats, interessants novetats legislatives pels tallers. Una, que és molt bàsica, la possibilitat de fer els manteniments en garantia en tallers que no siguin els oficials del concessionari, i dues, aquesta, la possibilitat que tenen els concessionaris de informar a Trànsit sobre la no retirada per part d'un propietari d'un vehicle, doncs, deixat en el taller. I encara ens volies afegir una darrera, aquesta per vosaltres.
Home, que estem molt contents perquè que ens triï una, o sigui, hi ha una important pàgina web que es diu InfoCap TV. És dedicada al món de l'automoció, més de cara al reparador,
sí.
Que, bueno, fruit d'unes col·laboracions que estaven fent, comentaris a blogs, que comentaven coses i tal, no sé com van arribar a la nostra web. I com a la nostra web tenim penjats els escrits de l'Eco i tots els comentaris que anem fent, que les col·laboracions en ràdio i tal, ens han proposat de que siguem col·laboradors d'ells i cada 15 dies, bueno, més o menys com a l'Eco, perquè tot i que estaven en català i ells els hi va costar una mica d'entendre, em van felicitar i els hi han agradat. O sigui, però volen que els consells, igual que a l'Eco va enfocat directament al client final per previndre avaries, per previndre problemes, sempre buscant prevenció, que no passi, perquè una vegada passat ja la solució ja toca butxaca ja. Llavors és enfocar-la directament al reparador.
O sigui,
els hi va agradar i van dir que sí, que els articles aquells, sempre quan els traduïssim i que els enfoquéssim de cara al professional, doncs que sí, que ens els publicaríem. Ja hem enviat la nostra imatge corporativa, una foto nostra, i en breu em van dir que a partir del mes de setembre ja sortirien ja tots publicats a internet.
Perquè, mal ens està dir-ho, a la web de sobrense.com teniu un grapat
d'escrits. Tots els que surten a l'Eco, nosaltres els pengem a l'Eco, perquè, bueno, ho fem amb molta il·lusió. I bueno, creiem que hi ha gent que li agrada i bueno, val la pena
fer-ho. Doncs, en aquest sentit, felicitats per aquesta nova col·laboració que s'afegeix, com dèiem, doncs a les nombroses hi ha col·laboracions que en Paco té en diversos mitjans de comunicació, entre ells aquest. El tornarem a saludar el mes que ve, el mes de juliol, amb més consells sobre el món de l'automòbil. Avui hem parlat, com dèiem, no ens hem embrutat gaire les mans. Si parlar de papers és no embrutar-se excessivament les mans, però doncs és una altra de les possibilitats. Paco Gorjón, de Sobrència de l'Automòbil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I el tornem a saludar el mes que ve.
Molt bé. Vinga.